Doctor Prats, com un dels plats forts, un altre dels reclams del cartell d'aquest festival pel públic familiar serà Lil Dami. El de Terrassa, que actua aquesta tarda al Parc de la Devesa, on es fan els concerts gratuïts. També hi seran Roba Estesa, amb Bauca i Ricus. El festival ho tindrà també demà a la segona jornada amb els Catarres i Judith Nederman, entre altres. També té una versió adaptada per les famílies, la Monumental Club a Barcelona, que avui acaba temporada amb Damar i Gelabert, horari de matí, Diamante Negro a la tarda. A l'antiga plaça de toros de Barcelona, que s'hi barrejaran estils com els sons llatins d'Asia Nox i el reggaeton de Suhaila. Encara a Barcelona arriba el rock i el blues de Guadalupe Plata a la sala Upload. La banda d'Úbeda, que hi presenta el seu últim disc, en què aprofundeixen encara més en aquest estil garatge, psicodèlia, flamenc i rock. Mentrestant, a Sabadell hi arriba el projecte conjunt d'Ivet Nadal i Pascal Comelade. Aquesta versió de la Creedence. Els dos músics presenten acompanyats d'una banda creada per l'ocasió en nom de la Ferida. És el segon disc que han fet junts en aquesta ocasió, musicant poemes i cançons pròpies de Nadal, a més de tres versions com aquest Has vist la pluja, de la versionada de la Creedence. El concert comença a les 8 del vespre al Teatre Principal de Sabadell. I encara passem per la Baixa Segarra amb el festival Maig. Coloma de Caral acull avui la segona jornada del certamen amb noms com Ciutat o Pau Vallvé, que actuaran entre camps de blat dins la programació d'aquest festival que aposta per descentralitzar la cultura. Les 9 i 2 minuts. Anem amb la informació esportiva. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Cap de setmana de penúltima jornada de Lliga, amb moltes coses en joc. L'Espanyol, evidentment, per sobreviure a primera divisió. El Girona amb les aspiracions europees, però el Barça també acomiadant-se del Camp Nou. S'acomiada demà, a l'últim partit de la temporada a l'estadi, a les 7 contra el Mallorca, amb actes commemoratius de tot tipus abans, durant i després del partit, en una tarda que no només és d'acomiadat al Camp Nou, sinó també de dos jugadors significatius dels últims anys al club, com són Sergio Busquets i Jordi Alba.
Sí, serà un diumenge molt especial pel barcelonisme. Les portes de l'estadi s'obriran a les 5, dues hores abans del partit. Hi haurà activitats prèvies a l'esplanada. El club que ha fet una crida a tothom que hi vagi a vestir de blau i grana, samarreta, bufandes, el que sigui, per donar color a les graderies. Tornarà a sonar la veu de l'històric Manel Vic per donar la benvinguda.
Això sí que està bé.
Al Camp Nou es cantarà l'himne al cant del Barça a capella, com a les grans ocasions. També a la mitja part hi haurà coses especials, actuació de Lil Dami, i un cop acabat el partit serà el moment del comiat de dos jugadors que són llegenda del club, com Sergio Busquets i Jordi Alba, amb passadís d'honor i parlaments de tots dos, una cançó final escrita per La Trinca i Castell de Focs. Alguns el van trobar a faltar a la celebració del títol de Lliga a l'últim partit que es va jugar a l'estadi. El reservaven per el dia del comiat del Camp Nou, tal com el coneixem. A més, el club ha anunciat que posarà a la venda en el futur fragments d'aquest Camp Nou, com seients i trossos de gespa, entre altres coses, per tothom qui se'ls vulgui quedar de record. Ja dilluns hi haurà l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del nou Camp Nou, que, recordem, hauria d'estar acabat el novembre de l'any que ve, el 2024. Encara en clau Barça, aquesta nit hem explicat el Tu Diràs que Abde té molts números de tornar al club per estar cedit a l'Osasuna. Això sí, vinc relacionat si no es concreta el fitxatge de Yannick Carrasco, que és la primera opció per reforçar l'extrema esquerra. Arran de la sortida de Memphis, el Barça té una opció preferencial pel davanter belga de l'Atlètic de Madrid. Pot fitxar-lo aquest estiu per una quantitat màxima de 15 milions. Per abaratir l'operació, caldria negociar amb el club matalasser, i a més del preu de traspàs, cal tenir en compte també l'espai salarial que pugui tenir el Barça per fitxar. Dos aspectes que, tal com estan les coses a dia d'avui, juguen a favor d'un hipotètic retorn al Camp Nou d'Abde.
Això pel que fa al Barça. és en tot cas un diumenge, el de demà, en partit, que a més jornada unificada, perquè efectivament ja us hem explicat abans que la seguirem juntament amb les eleccions, que l'Espanyol té partit vital a Mestalla contra el València, tots dos s'hi juguen la permanència primera, i el Girona apurarà Montilivi contra el Betis les opcions de mirar d'anar a Europa la temporada que ve. Això demà, insistim, amb programació especial del Basté, del Xavi Puig i de l'Anna Ballonesta a partir de les 6 de la tarda i fins que calgui. Però la penúltima jornada de Lliga comença avui amb un Sevilla-Real Madrid avançat, perquè el Sevilla té final europea, però que no hi haurà Vinícius, que és el gran protagonista extraesportiu de la setmana, lesionat.
Sí, Carlo Ancelotti va voler deixar molt clar ahir a la roda de premsa que el brasiler espera aquest partit per problemes físics, que la seva absència no té res a veure amb tot l'enrenou d'aquesta última setmana.
No viaja porque no puede jugar, simplemente esto, porque si él tenía una posibilidad de jugar, viajaba e intentaba de jugar. Le he dicho que la rodilla le sigue molestando, no pasa si es fuera de casa o en casa, no puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido.
Els blancs defensen la segona posició sense Carvajal, Benzema ni Marco Asensio. El Sevilla, pràcticament sense opcions de classificar-se per la Conference League, afronta el partit com a test per preparar, com deies, la final de l'Europa League contra la Roma.
És dimecres d'aquesta setmana que ve, o sigui que ja ho té a tocar. I en panorama internacional, avui que s'acaba la Bundesliga alemanya, amb Borussia Dortmund i Bayern jugant-se el títol.
El Dortmund ho té tot de cara, té dos punts més que els bavaresos i jugarà a casa contra el Mainz, que és novè classificat. Guanyant el partit, el Borussia Dortmund és campió. El Bayern, de la seva banda, ha de guanyar el camp del Colònia, que és desè, i esperar que el líder ensopegui. Atenció, però, perquè en cas d'empat del Dortmund i victòria del Bayern, els campions serien els bavaresos, perquè tenen millor diferència entre gols marcats i encaixats.
I al marge del futbol, el Freiking Granollers, que busca aquesta tarda la cinquena final continental de la seva història.
Els ballesans jugaran a les 6, segona semifinal de la Lliga Europea d'handbol contra el Köppingen Alemanya. En el palmarès de l'equip hi ha una recopa i dues copes EHF a banda de l'última final de la recopa perduda l'any 2010. El tècnic Antonio Rama subratlla en declaracions al Tu Diràs la tensió competitiva que respira el seu equip.
Tothom sap de que estem a un partit d'una gran final i això, ostres, només que vegis una mica d'oportunitat, no, aquesta escletxa, ho tenim doncs a tocar, no? I això fa que la gent doncs s'hi posi encara més, perquè sabem que és molt difícil, però que no és impossible.
El Club Vallèsà ha muntat un seguit d'activitats a partir de les 12 del migdia a Granollers per tots aquells aficionats que no hagin pogut desplaçar-se a Flensburg, que és l'escenari d'aquesta final a 4.
I tanquem amb bàsquet perquè avui arrenquen ja els quarts de final de la Lliga ACB amb partit de la Penya a Vitòria.
Els verdinegres visiten a 2:15 la pista del Baskonia en el primer enfrontament dels quarts de final, que es juguen a un màxim de 3 partits. Carles Duran no podrà comptar amb Pau Ribas lesionat, ni tampoc amb Henry Ellenson, que està ingressat per culpa d'una intoxicació alimentària. El tècnic verdinegre ha reconegut aquesta nit al Tu Diràs que els bascos són favorits.
La il·lusió la tenim, i insisteixo, jo crec que Baskonia ha fet una temporada molt bona en lliga regular. Tenen un percentatge molt més gran que nosaltres de favoritisme i d'avantatge per començar jugant dos partits del Buesa, si arribem al tercer. Però sí que és veritat que crec que nosaltres ens sentim amb la força que podem competir contra tothom.
Baskonia i Joventut aquesta tarda. La resta d'eliminatòries de quarts de final seran Real Madrid-Gran Canària i Tenerife-Unicaja, que arrencaran demà, i Barça-València, que començarà dilluns.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
RAC 1. Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensiva a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
El 2 de juny al Palau de la Música i el 4 de juny a la Factoria Cultural de Terrassa gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb la Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10.
Somni preciós, que és que Barcelona sigui referent mundial de ciutat saludable, de ciutat feminista, de ciutat que posi les persones en el centre.
Jo m'he presentat per ser alcalde, necessito guanyar d'una manera clara que ningú la pugui discutir.
Nicolau ni Trias, ara toca PSC.
Una exhibició de supèrbia. Són aquells que es consideren propietaris d'aquesta ciutat. No deixarem que s'ho quedin tot,
jo us ho ben asseguro.
Habréis visto a esta derecha española que tenemos, ¿no? Que durante estos últimos 5 años viene clamando por un apocalipsis que nunca llega.
Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo.
Les 9 i 11 minuts d'aquesta jornada de reflexió que avui ens reflexionarem a sobre, com sempre és habitual. Què tal, Maria Vila? Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Joan Caral. Com estàs, Joan? Bon dia.
Molt bon dia. Reflexionant. Ja tinc fum, si veieu, és que no és que sigui la temperatura, sinó no. La reflexió.
Sí, és una mica aquella imatge que es veu a vegades en moments de fred, que aquelles persones que surten al carrer i tenen com una mena de fumera sortint del cap, doncs això és la població del país en aquests moments. Què tal, Sara González? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com portes la reflexió, Manel Manchón?
Molt bé, sí.
Jo, en contra del que tothom...
I reflexionat, ja.
Estem amb el cervell fregit, després de tanta campanya.
Però en contra del que tothom diu, que no tinc més una tonteria, això ja del dia de la reflexió.
A tu t'agrada?
A mi m'agrada. Per què no?
Però per què t'agrada?
Perquè ets un clàssic.
No, hem de mantenir una certa tradició, no? Doncs una mena com de dia anterior, el de les eleccions. Sí, sí. Ah, pues cadascú reflexioni casa seva.
Però és ètic, vull dir, no és estètic, no ja ètic, no?
Sí, té un punt estètic.
Estètic
sí,
i prou,
sí,
no?
Sí.
Bueno, i pels periodistes que heu tingut de seguir aquesta campanya assassinantment...
Notis el sort amb una miqueta, amb un asterisc que diu...
Clar, és un dia, avui treballeu o no?
No, és l'únic dia més o menys consensuat durant tota la campanya que descansem. Ja fins demà, després de dinar menys els periodistes de ràdio que pobres han d'anar a cobrir com voten els candidats.
Però tradicionalment era un dia que s'intentava buidar la redacció. O sigui, el mínim possible. Per mantenir una mica...
Sí, almenys les seccions de política.
El diumenge estaven fets, molts materials que es deixaven fets per publicar diumenge.
Simplifiquem-ho. Ens agraden les jornades de reflexió pel gremi periodístic.
És la nostra experiència.
Per tenir un dia de festa, perquè si no, de què?
Exacte, són com els festius religiosos, saps? Que potser no som religiosos, però la tradició de fer festa doncs ja la comprem.
Tot i que ja ens busquem les coses, perquè d'aquí una estona li trucaré a l'Adrià Santa Susagna, que se'n va a la foto de La Vanguardia. Aquesta és una altra. O sigui, hi ha jornada de reflexió, però s'ha d'anar a fer la foto.
Una altra classe.
Hombre, si és un clàssic, que obrirà la Vanguardia de demà i que sempre té tints estranys no, conceptuals al darrere. Li preguntaré on es fa avui i de què va la cosa. Però de cara al tema electoral, precisament, sempre hi ha una cosa que quan es parla de la participació és el temps. No? Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
No ha de ploure, no.
No ha de ploure. Perdona,
abans de dir res de felicitar, eh?
Ah, sí, que em vas dir que l'havies de felicitar.
I tu endavant. No el vas felicitar, eh?
No.
Vaig sentir, no el vas felicitar.
No vaig felicitar, no vas complir, en nom teu. No, endavant. Joan Caral, felicita'l.
No, jo li vaig demanar, quan ja marxava, perquè tu li havies tallat ja el micro, sí, i quan marxava li vaig dir que quin temps faria per la nit pels que anàvem al Barça, no?
Sí.
I va dir, jo si hagués d'apostar, diria que no plourà.
Ara.
I he de dir que la profecia es va complir fin per randa.
Bé, ben fet, Joan, perquè hi ha una tendència a la crítica cap al meteoròleg quan no acaba d'ajustar, que no es compensa quan encerta de ple.
I segur ja que bé. Si fa una porra de les eleccions l'encerta més ell que nosaltres.
Mira, per cert, m'has portat sobre, perquè el Carles,
Carles Fernández em va dir que organitzava
demà,
una porra.
Que ve demà, o sigui, s'ha esborrat avui, ve demà, el dia de les eleccions, ha començat a organitzar una mena de porra tertulianil, sí. Que bueno, ja has deixat tu aquí el teu sobre. Ja.
Mira, jo com a molt de porra, en Barcelona no me la jugaria, me l'he jugat, això sí, amb la porra de Ràdio Silenci de la Garriga.
Ah, mira.
Això sí, amb les municipals del poble a veure.
Sí.
Mira, ja
home, és dia de festa major de les ràdios locals.
Sí, és un dia maco, també fem un programa especial a la nit,
home,
cosa grossa, sí, molt bé.
Aquí escoltarem RAC1, però que tots els que hem passat per allà, totes les ràdios locals sabem que això és un dia d'aquests grans. Bé, Martí, no ha de ploure, no? Ara m'estàs fent una mica de cara.
Sí, perquè a la tarda sí que, si aneu allò, els últims a votar demà al Pirineu i al nord de la Catalunya central, doncs la jornada pot acabar amb algunes tempestes localment fortes, com va passar ahir al nord d'Osona, Ripollès, Garrotxa, Berguedà. En aquestes comarques, doncs, en capitals, podria acabar plovent, per exemple, a Berga, a la ciutat de Berga, també, potser Ripoll, Puigcerdà. En capitals comarcals del nord de Catalunya, zones de muntanya, nuvolades que s'inflaran amb ganes a partir del migdia, però a la resta no. A la resta serà un diumenge electoral molt tranquil, amb sol, amb alguns núvols prims i amb sensació d'estiu. De fet, acabem ja el mes de maig, doncs, amb aires més estiuencs, perquè avui ja tornarem a tocar els 30 graus cap a la Vall de l'Ebre, al Pla de Lleida, molts 25 pràcticament a tot Catalunya, fins i tot a prop d'aquests 25 al Pirineu, o sigui que màniga curta per anar a votar i per aigua a la bossa si sou pirinencs, pirinenques, i teniu pensat doncs fer-ho a la tarda, jo, allò, quan tanquin els col·legis, però res, seran comarques on podríem dir un 20% del territori català veurà pluja demà.
Però és un parèntesi, no? Perquè hem tingut tota la setmana, i de fet pràcticament tot el mes de maig, cada dia, dia sí, dia no, sí. O dia sí, dia també, en alguns casos, pluges, sí. La setmana que ve també.
Sí, a partir de dilluns, sobretot dimarts, dimecres, es veu nova activitat de tronades de tarda, que poden sortir del Pirineu, no com aquest cap de setmana quedaran més restringides al nord, de cara a dilluns, dimarts, potser sobretot dimecres, per encarar el final de maig, es veu una nova tongada de pluges que poden ser doncs, una mica més generals, però sempre amb aquesta irregularitat que hem explicat abans a l'informatiu i que demostra doncs, això, que el conjunt del país està plovent molt poc i que va una mica per barris i que en algunes zones doncs, sí que hem de qualificar ja pels registres que tenim d'un mes de maig normal, per fi ha plogut, però continuem doncs, amb aquesta sequera
clar,
estructural.
O sigui, el tema és que el que és normal durant 3 anys ha estat anormal, no? I aquesta és la notícia, que ha plogut normal al mes de maig, però que plogui normal no compensa 3 anys de no ploure.
Clar, venim...
Que aquest és el tema, que tothom estava mirant a veure els pantans, home, està plovent cada dia, fixa't els pantans. Els pantans no s'ha notat gairebé res. Sau ha pujat 5 punts, em sembla, que és l'únic que ha remuntat alguna cosa. La resta s'han quedat allà on estaven o fins i tot baixant.
Clar, la lectura positiva és que a nivell de boscos, a nivell d'aquífers, de pous, la sequera més, podríem dir, superficial s'està solucionant en alguns punts de Catalunya, sobretot Pirineu, Girona, Barcelona, per aquestes pluges més continuades en pocs dies, en aquests 20 i tants dies que portem de maig. Però clar, s'ha quedat molta part d'aquesta aigua, els boscos, la terra ho està agraint, tret d'alguna calamarsada, alguna pedregada que ha fet mal, doncs està molt bé, però ara necessitem que això tingui continuïtat el juny i el juliol, perquè després aquesta aigua que haurà pres el terra doncs vagi riu avall i arribi finalment doncs, a canviar l'aspecte dels embassaments. Però de moment es continua veient aquesta situació de pluges localment fortes, una mica irregulars, de tant en tant més generals, però no un llevant, no una situació de llevant de 3 dies de ploure, de 20, 30, 40 dies durant una setmana que puguin revertir. De moment no es veu, però almenys pluja anirà caient.
Aprofitant que el Caral t'ha felicitat per el tema de la setmana passada, Caral, vas al Camp Nou demà?
Demà no.
Acomiadar-lo?
Demà no.
No vas acomiadar-lo? Diu que ara venen les cadires i venen
la gespa i tot això. A casa tenim cadires encara.
Bueno, home, és que les cadires del Camp Nou no són per posar el menjador, segons com, Bueno, que faci el que vulgui, però... O sigui que no vas acomiadar-lo.
No.
Tu, Maria, tampoc?
No puc, perquè al vespre vaig a la tele i no...
No t'ha donat, no. El Manxón tampoc, perquè estaràs treballant.
No.
És que és una hora que es coincideix amb...
Sí. Bueno, aquesta és una altra, que ja sé que això a algú li semblarà menor. Que el 28 de maig hi havia eleccions... Se sap des de fa molt de temps.
Anys. Des dels anteriors.
Se sap des de fa 4 anys.
Home, com perquè la Lliga Espanyola ubiqués el seu calendari en un altre moment. No cal que una jornada unificada, que a més és la penúltima, que ja saps que hi haurà una pila d'equips que s'hi jugaran coses des de la salvació a les places europees, etc. No cal que l'ubiquis en l'horari en què encara estan vigent el vot electoral.
I o sigui, estaran fent recompte.
I estaran fent recompte.
Més, que, no només encara serà
sembla
horari.
Tan bàsic que no...
És a les 7 de la tarda, no?
Sí.
No només encara serà horari, sinó que serà poc abans. Vull dir que hi ha
no
gent que potser acostuma a votar a última hora. I que, perquè si fos al migdia dius, bueno, hi pots anar abans o hi pots anar després, però després del partit ja no se'n podrà anar.
I em diguessis, mira, és per una qüestió organitzativa, inajornable, etc. No, o sigui, es planteja...
S'hagués pogut posar avui dissabte sense problema.
Avui dissabte, el que passa és que com que hi ha hagut jornada aquesta setmana entre setmana, doncs plantificant-ho ho penses d'una altra manera. Bueno, no era tan difícil.
Diguem-ho clar, si es vol votar es pot poder...
És veritat, però una cosa, llavors a vegades no ens omplim la boca amb que tothom vol que tothom voti. O sigui, una cosa com el futbol que afecta de forma molt directa no només milers de persones que van a veure aficionats, sinó els propis mitjans de comunicació. Ara sí, afegim una altra variable. O sigui, no només una ràdio com la nostra, però imagineu-vos a nivell estatal o a nivell de televisió.
No, i els diaris, tothom està demà...
No té massa sentit, sincerament.
No, diversifiques l'audiència, del més a més, no? Què estarà la gent? Seguint els partits de futbol, seguint els recomptes electorals... Mm-hmm. Bueno, s'entra en competència amb les dues tensions informatives.
No, en coses que es plantegen i coses que no, al voltant del futbol espanyol.
Però és la federació espanyola de futbol.
No? Aquesta setmana ha estat simpàtica, no, Maria?
Grans mostres d'intel·ligència.
En general, comencin a mirar el calendari de l'any que ve, que les europees també estan fixades.
No.
Potser que comencem a avisar.
No miraran.
És perquè està de per maig, no? Em sembla que seran.
Sí.
Les 9 i 20. Deixeu-me passar un momentet per la publicitat i de seguida ens plantegem aquest final de campanya. Gràcies, Martí.
Vinga, que vagi bé. Fins ara.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura un metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. T'ajudem a crear la teva rutina solar i, a més, et regalem els solars. Promoció vàlida del 24 de maig al 6 de juny a Botiga Física. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
Fira de la Gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la Festa de la Gamba.
Amb molt de gust.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de cavieroli drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyo i cervesa artesana gradisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem. I fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara Híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC1 presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fres de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, 6 minuts i arribarem a 2:15 del matí en jornada de reflexió al costat de Sara González, de Maria Vila, de Manel Manchón i de Joan Caral. I deies, Manel, que tu la jornada de reflexió, encara que sigui per la qüestió estètica o el que sigui, sí que t'agraden.
Sí, sí que m'agrada. És que hi ha una mena com de...
Ja t'hi ria.
De que hem de...
Però no és una... És que, a veure,
de que com que passa el temps i llavors dius, no, la modernitat, totes les coses que... que es fan des de sempre s'han de canviar perquè no tenen
cosa,
cap mena... Per exemple, fer enquestes, no? Perquè no es poden fer enquestes la darrera setmana, doncs jo crec que si està establert d'aquesta manera, al final ja has tingut temps de sobre, no? Amb aquestes pel mig, amb la informació dels mitjans, per fer-te una idea del vot.
Ah, per això no cal.
No cal que necessitis una enquesta fins 24 hores abans, no?
Però això ja no és tant per... Vols dir que té a veure amb que la gent sàpiga que ha de votar o no?
No, per influir. Les enquestes el que fan és influir.
Sí, evidentment que influeixen.
Intenten posicionar l'elector.
Sí,
per tant, aquest tipus de coses que jo crec que està bé mantenir-les. I el dia de reflexió, doncs, a mi m'agrada en general, però no al marge de si tens festa, si no, si treballes o no treballes, crec que està bé fer una mena de...
No, però jo vaig al fons de la cosa. O sigui, representa que la jornada de reflexió...
La campanya...
S'atura la campanya. No és veritat que s'atura la campanya.
No és veritat.
Tothom sap que no s'atura la campanya.
Tu entres al mòbil i tens la campanya a la teva mà.
El taulell dels anuncis no és el carrer, xarxes socials.
Perquè hi ha les xarxes socials ara,
eh? Clar, però és que estem parlant d'ara, no estem parlant de fa 5 anys, no, és ara. I home, em sembla que és evident que o per activa o per passiva, diguem-ne, els candidats mateixos que normalment s'estalvien fer aquest paperot, o bé anant a través dels segons i tercers, o fins i tot fent-ho amb mercenaris de les xarxes, els missatges continuen circulant. I les enquestes, mira, això ens en parlava, qui ens en parlava alguna vegada, que això de les enquestes prohibides, el que passa és una mica com el món de la droga. Si no ho legalitzes, t'acaba venint un mercat exactament igual, negre i de mala qualitat. O sigui, comencen a arribar... Perquè no esteu fent una mica de traspàs... M'ha arribat aquesta enquesta.
Els trackings dels partits.
Els suposats trackings de partits. Sí. O algú que em diu, una bona font té una enquesta de no sé què... Escolta'm, què és
però
això?
Però això, al final, que són... Quasi que són...
En una cantonada, t'ho passen amb un... Home, no, per favor.
Quasi que els trackings de...
Que no els vegi ningú que et dona una enquesta.
Els trackings del partit són ja més una qüestió psicològica. No? De cadascun dels candidats per mantenir-se animat o animada a la cursa final, que no pas una radiografia palpable del que està a punt de passar. I evidentment, també quan ens comuniquen trackings de partits és perquè busquen influir en l'estat d'ànim, no?, de la ciutadania, i busquen també influir a través teu com a periodista, que has d'explicar com està la campanya. Però jo crec que la jornada de reflexió perd el sentit des del moment en què no hi ha un parèntesi absolut i total, i les xarxes socials i també l'accés als mitjans de comunicació, perquè avui tots publiquem les cròniques del dia anterior,
total.
I per tant els lectors o els espectadors continuen veient, llegint, escoltant els mítics
del
carrer, dia anterior.
Sara, surt al carrer. Algú ha tret els
cartells electorals.
On diu vota tal,
sí.
Vota qual.
I deia el Manel, ja ha tingut la gent prou temps, no?, per reflexionar sobre el vot. Doncs cada vegada ens estan dient les enquestes justament que cada vegada es decideix un pastís més important.
Sí, demà mateix
i existeix. Alguns partits expliquen l'efecte aquest del vinga va, fins i tot, de l'últim moment en el col·legi electoral, que pot acabar sent decisiu. És a dir, gent que entra al col·legi electoral que dubta potser entre dues paperetes i en l'últim moment, pel que sigui, acaba dient mira aquesta, no? I que això també compta, i pot decantar balances.
El Pere Andújar deia això avui, de que efectivament el votant reflexiona, però normalment després de votar, que abans. És aquell moment de ficar el vot
pot
a la urna
ser,
i en aquell moment, o unes hores després, diu la mare que... què he fet, no?
O potser quan veu els pactes posteriors, clar.
La reflexió és posterior.
És el complex quan compres una cosa, que dius, hòstia, per què he comprat això?
Sí, sí, sí.
I la pots tornar. Si és una camisa, la pots tornar.
Exacte.
No m'agrada el color, la manera que la
portes. Vols dir que t'haurien de donar tiquet, no? Quan vas allà, el rebut de vostè ja ha votat.
O que diguessis 72 hores
per tornar-lo.
No, però per això les enquestes enganyen també, perquè hi ha gent que vota pensant, bueno, voto això perquè penso, m'interessa que tingui una mica d'impacte, però potser no gaire, i et fas la teva pel·lícula d'acord amb les enquestes que t'has anat empassant durant dues setmanes, i després resulta, i aquí ve el penediment, que la situació no era la que tu pensaves que seria, que és el que et va portar a decidir el vot, de fet.
Però això, mira, jo, Maria, tinc el dubte de quin percentatge de la població és això. Perquè els que es
jo
miren les enquestes
que
i tal...
Tots, però, si, tu, potser sí. Sense mirar les enquestes, però això que dèieu, que pot semblar marcià, i a mi mateixa fa 10 anys em semblava marcià d'arribar al col·legi electoral i dir, va,
què fem?
Això, però perquè tens aquella mena de, no?, com quan et venen la carta del restaurant i no l'has triat, però ve el cambrer a preguntar-te, de cop i volta t'il·lumines i diu, vull
va,
així,
sí,
diu, el plat del dia.
Exacte.
Sí, amb la diferència que el restaurant et crida l'atenció i tens més d'una opció per triar perquè et ve de gust, i en canvi,
sí,
a l'hora d'anar a votar, l'efecte
sí,
és...
No perquè t'hagis de... Ostres, no triar el restaurant cap. Només perquè t'has d'alimentar.
Una cosa, el cas del restaurant té un efecte que no sé si això es podria aplicar en el món de... que també deu passar, en el món electoral, que és el de anar-hi acompanyat, no? Que és algú que sempre pregunta a l'altre i tu què et demanes, no? Que sempre hi ha aquesta tensió de dir, escolti, deixa'm...
T'acompanyo a votar.
I al final què votes? És com el... Ostres, noi, de veritat, o sigui, és una cosa tan seriosa que al final el que passa és això. Jo crec que el que deies tu, que és tota la gent que està rotundament informada i que sap totes les enquestes i fa un gall, una estratègia per veure que sé el meu vot, deu ser un percentatge petitíssim de la gent que va votar. La resta ho fan per altres motius.
I és inútil, no? Mm-hmm. Perquè jo puc calcular el meu vot, però com no sé què el fan els altres...
Sí, és el dilema del presoner, no?
No, doncs s'ha de votar en consciència
cadascú. Ja voti, no, o per caprici, o és igual, no, que voti el que vol, que... perquè si jo no dic, jo votaré el partit A, final... perquè jo sé que el Xavi votarà el B,
sí, sí.
El Manxón també votarà l'A, la Sara no votarà, i la Maria arribarà tard.
El que sí que crec que és important...
Sí, no, podria ser. Però això...
El que sí que crec que és important és parlar de la importància de la participació, perquè sempre...
Que és un gran enemic de les eleccions.
Sobretot de les eleccions municipals, sí, perquè sí. Sempre qualla la percepció que no són tan importants, que són més importants unes eleccions catalanes, que són més importants unes estatals, perquè són allà on es prenen el gran gruix de decisions, quan les municipals tenen una alta importància, perquè al final estàs triant la persona que ha de gestionar el teu entorn més immediat, no? El que passa amb la neteja del teu carrer, el que passa en el teu municipi, que tu tinguis uns equipaments cuidats, vull dir que crec que el nivell de proximitat tendim a restar-li importància quan realment són absolutament crucials. I a més, no hi ha canvi en unes catalanes o no hi ha canvi en unes eleccions estatals que no hagi passat primer per una radiografia del que ha estat els comicis municipals.
Demà tindrem, que jo crec que ho hauríem de fixar molt bé, hem donat totes les informacions, no? Però comparar amb les eleccions de fa 4 anys serà com bastant fer trampa, per dir-ho així, no?
Sí, perquè
van
europees.
Ser excessivament altes per la mitjana de les municipals, que són al voltant del 55-56% durant tota la sèrie històrica des de l'any 79. Demà es calcula entre un 54 i un 57%.
Igual el partit que guanya tant, és el partit abstencionista per 40 i escaig vots, eh?
Per tant, el que... No, però aquesta és la mitjana. I el que hauríem d'intentar entre tots és pujar aquesta mitjana, no? Que arribés més, que estigués molt més a prop del 60% que no del 55. Però és veritat que fa 4 anys va ser pràcticament d'un 67% i venia d'unes generals que eren...
Mínim, que també vull veure una cosa, i llavors
la gent va respondre molt,
també,
no?
Manxón, que és l'ecosistema català respecte a l'ecosistema espanyol, no? Que jo crec que això es veu molt clarament en diverses qüestions, com per exemple els ítems de campanya, no? Que així com a Catalunya, per exemple, ha estat una miqueta estrany perquè no hi ha hagut un centre d'interès gaire evident, no hi havia un pal de paller al voltant del qual tothom girava, no? Va semblar que al principi era com el tema de les ocupacions, després va haver-hi un gir molt barceloní, després, però la resta de municipis funcionen en altres aspectes, i en canvi crec que a nivell espanyol, i això afecta les autonòmiques com les municipals, hi ha hagut aquests dos cops d'efecte de l'entorn popular, que són les llistes de Bildu, i ara aquest moment de rentabilitzar al màxim l'escàndol dels vots comprats.
Més Vinícius.
I Vinícius pel mig, sí senyor, que sí, no és menor.
No és menor.
Que des del punt de vista català tinc la impressió que ha tingut un efecte en el relat, després veurem el vot, és una altra cosa, però el relat públic, fins i tot en la campanya, vosaltres que ho heu seguit més,
sí,
directament,
sí, sí.
Tendint a zero, no?
La campanya sí. Catalana sí. Ha estat com en una mena de bombolla respecte a l'ambient estatal. Ara, jo sí que diria que hi ha un eix que ha manat molt, especialment a Barcelona. Sé que les municipals no és només Barcelona, però a Barcelona el gran eix són els pactes. Uh-huh. Són els pactes. En si es produeix o no es produirà un canvi de paradigma en les aliances. Però sí que és veritat que majoritàriament aquí a Barcelona i també a la resta de ciutats, que hi ha batalles molt, molt interessants, no? La de Lleida, la de Girona, la de Tarragona, altres com Badalona, uh-huh. que sempre és interessant. S'està parlant i s'ha parlat molt de model de ciutat uh-huh. i de confrontació de projectes, no? I el paradigma d'això és la confrontació Xavier Trias, Ada Colau, no? Que són els que presenten el projecte més antagònic.
Però aquí tinc el dubte, sí. Sara, i per això deia la comparativa de l'ecosistema català amb l'espanyol.
Sí.
Mira, avui sortim, per exemple, les dades de vot per correu. A Catalunya ha caigut, el conjunt de l'Espanya ha pujat. Que no ens trobem que hi hagi una alta participació,
ja.
Digue-li alta, relativament alta, al conjunt de l'Estat, perquè hi ha forces diverses que estan sumant-se. És una prèvia a les eleccions espanyoles. Hi ha un context d'una mica de guerra entre PSOE, no?
O sigui, que vols dir que
en el cas de Catalunya està el país continua doncs en una fase
un element
entre sí, depressiva i poc
hi ha un component de desafecció.
De desafecció
sí.
política.
Sí, 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 és
que en canvi, d'altres llocs d'Espanya no hi és perquè hi ha una batalla molt diferent, bastant agressiva en aquests moments, no?
I una abstenció que és política també, és a dir, jo també avui he escrit un article sobre això, hem crescut amb la idea o jo almenys que anar a votar era una obligació moral gairebé, no? I que podies trobar que potser no hi ha ningú que t'agradi el 100%, però a votar hi havies d'anar sempre. I jo crec que això està canviant i l'abstenció té aquest punt alliberador, diguéssim, per molta gent, que és jo no penso combregar amb rodes de molí i fins que no hi hagi una alternativa ja no entro en aquest xantatge, més o menys, que va ser, en certa manera, el procés per molts independentistes. No tinc estómac per votar una opció que no sigui independentista i, per tant, de moment no aniré a votar.
Sí, el vot de càstig és no votar.
Jo crec que sí, a Catalunya sí, llevat de, i això és veritat, hi ha pobles i ciutats, sobretot a les ciutats grans, on el vot no és allò que es diu sempre de que es vota la persona, vull dir, hi ha una identificació més clara amb el partit. En llocs més petits potser sí, amb llistes més reduïdes d'independents fins i tot o d'altres alternatives, però crec que això pot passar bastant i que explicarà molt a la patacada que jo crec que patirà Esquerra sobretot, també pel càstig de ser força de govern i Junts, però vaja, ja es veurà.
Maria, estava pensant precisament en el que estàs dient. No sé fins a quin punt serà rellevant o no, perquè és veritat que hi ha alguns referents de l'independentisme que han dit doncs no cal votar perquè ningú està aixecant, diguéssim, l'estelada, per dir-ho com a símbol, en aquestes eleccions. No sé fins a quin punt això tindrà incidència, és veritat el que dius, eh? Però no sé fins a quin punt serà rellevant o no. A mi el que jo crec que sí que hem de posar damunt la taula una cosa, que és que quan hi ha participació molt alta tampoc és molt bona notícia, eh? En unes democràcies liberals europees, més d'un 70% vol dir que la cosa està molt polaritzada i per tant que hi ha molta tensió a la societat. El que
jo no diria mai que una alta participació és una mala notícia.
Però això està Manel. Recollit en la literatura de la ciència política, és a dir, quan hi ha percentatges molt alts...
Sí, però no consideraria dir, com a tal que el màxim gent possible
sí,
participi del sistema democràtic.
Sí, però la gent en una situació de certa normalitat, jo no dic que hi hagi un 40% de participació, dic que més enllà d'un 70-75% és molt alt, vol dir que hi ha una tensió social
Manel,
que t'obliga a votar.
Gràcies, seria.
Això
seria que és un avís. És un avís.
No, o sigui, no són els models americans.
Que normalment...
També a Europa. També a Europa.
El que vols dir, Manel, perdona, que potser s'ha de diferenciar entre voler que hi participi el màxim de gent possible, sí, que crec que és el que estem
tot d'acord. Evident.
Si anéssim a votar el 90% seria millor, però que tenint en compte la sèrie històrica, la manera de votar en determinades latituds, quan hi ha una alta participació és que hi ha un emprenyament, un símptoma d'alguna cosa que t'explica que hi ha tensió en l'ambient.
En moments de crisi econòmica baixa la participació, en moments de certa normalitat que la gent considera que pot participar perquè la cosa pública està funcionant, participes més. Es veu claríssimament a la sèrie històrica, això que estic dient,
que quan hi ha crisi econòmica es participa més?
Participa menys.
Doncs jo crec que, ostres, l'exemple del 2015, això ho desmunta una mica, perquè el 2015, que es va produir la confluència entre la traducció política del moviment del 15M amb el moviment
independentista, ja és la reacció a la crisi.
D'alguna manera sí que es van augmentar els nivells de participació i de mobilització.
Perquè ja és reacció a la crisi, i el 15 ja estàvem augmentant el PIB.
I de fet el que ens trobem ara...
Ja havia canviat el clima.
El que ens trobem ara, 8 anys després, arrel del que deia la Maria, és una desmobilització que afecta principalment a aquests dos grans moviments que van confluir anys enrere, no? I és veritat que l'independentisme en aquests moments doncs té dues opcions, o l'abstenció que deia la Maria, o bé acabar fent un vot útil. Veurem què és el que pesa, un vot útil dient, d'acord, doncs amb la pinça al nas voto aquesta formació política perquè crec, no?, que pot representar millor les meves aspiracions, tot i que en condicions normals doncs no li donaria la meva simpatia, no?
Si em permeteu, és un mosaic, això. És un
sempre.
Mosaic.
I més unes municipals.
Perquè hi ha moltes situacions, però quin partit ha brandat la bandera independentista?
La CUP.
Ni això. No.
Si hi ha algun partit que l'ha aixecat, és la CUP,
però molt marginal.
La CUP i Junts més enllà de l'àrea metropolitana.
Bueno, però clar, això no et dona centres de poder. És més, Junts no es presenta a les eleccions com a Junts. Es presenta en coalició amb diferents firmes i a Barcelona es presenta Trias. Clar, amb la qual cosa, els que podien brandar la bandera podien brandar l'estelada, no es presenten com a tal.
Perquè s'ha detectat que no és l'eix central, no?
Esquerra tampoc ha fet res d'això. I, per exemple, no sé si us heu fixat amb l'anunci electoral aquest gratuït de Junts, de Trias. No sé si us heu fixat. Un anunci que podia posar Trias, Esquerra, podia posar... Són d'aquestes coses que fan els assessors polítics, que val per un rot i per un desfixi.
Però tots els partits, això és meravellós, de llegir alguns dels pasquins que diuen literalment el mateix uns als altres.
Que no em fico amb el contingut, perquè el contingut és molt poc. Ara... sí que diguem-ne la imatge, la grafia. I surt al final una bandera. Quina és? No és l'estelada, és la senyera.
Bueno, perquè també Trias...
Aquest moment haguessis pogut posar... Surt, és un segon, perquè clar...
Però està molt bé.
És un esquetx de 30 segons, que tampoc no pots començar allà. Però vull dir, és curiós, surt... Jo em vaig fixar l'altre dia, vull dir que... No, surt la senyera, no l'estelada.
Sobre això, Caral, de totes maneres, com tu mateix has dit, és un mosaic. En el cas de Barcelona em sembla que és evident que Junts ha jugat una carta que es diu Trias, perquè la pròpia marca, com es va veure a les últimes eleccions, no li va funcionar, i Trias té una màniga ampla per tenir un discurs que no té directament a veure sovint amb aquest eix sobre independència, independència no.
No, i després voldria dir una altra cosa, que hi ha una connexió de Catalunya i Barcelona amb Espanya.
A veure.
I Holanda. Ha vingut 4 vegades.
Ah, no, evident.
Yolanda Díaz, és que queda molt bé això.
Sí, la vicepresidenta.
La senyora Díaz, per ser correctes, no? Ella juga a Barcelona i a València el seu futur de tomar.
Sí, sí.
Perquè si aquí, diguem-ne...
Com també Sánchez, ha acabat campanya, eh? Sí, sí. O sigui, no havíem vist mai
El seu futur i el futur de l'esquerra.
Bueno, no, però sobretot de la seva visió de l'esquerra. Perquè va arribar fins i tot a l'estrambot a València, dir per l'Ajuntament Compromís, pel Parlament...
sí, està fent equilibris, està fent equilibris.
Perquè eleccions autonòmiques, sí. Pel Parlament Podem, no?
Sí.
Però aquí a Barcelona ell ha posat moltíssima carn a la graella.
No és que hagi posat tota la carn a la graella, és que ha vinculat el seu destí al destí d'Ada Colau, entre altres coses perquè li va passar que va perdre un dels altres puntals que per ella era molt important, que era Mònica Oltra. Uh-huh. Llavors, des d'aquell moment... Diguem-ne que la vinculació del que passi amb Ada Colau directament amb el que passi amb Sumar és absolutament directa. És veritat que tots els partits s'hi juguen molt a la nit del 28 de maig amb el que passi a Barcelona, però els comuns especialment.
Perquè no, però
els comuns i de retruc Yolanda Díaz, però perquè se sostenen sobre un hiperlideratge.
Es juguen el que es pot jugar...
Sí, però en el cas...
Però per això dic que la connexió... diguem-ne, amb Espanya, cas, és una, no són els socialistes.
És un efecte dòmino, és a dir, si a Colau li va malament, als comuns, diguem-ne, se suposa que és un punt d'inflexió, perquè perdren la seva principal i quasi única gran quota de poder. I si els comuns estan febles, Yolanda Díaz també estarà més feble, no només dins del govern de coalició, sinó també per la batalla que té pendent de lliurar en Podem. Però també ahir Sánchez va venir a vincular el seu destí amb el que passi amb Jaume Collboni i amb el que passi amb el PSC, sí, que per alguna cosa va demanar un tres en ratlla per garantir que revalida la Moncloa i per una altra banda que Salvador Illa pugui acostar
el que els americans diuen l'artifacte.
3:15 del matí, permeteu que passi un moment per l'Adrià Santasusagna?
I tant.
Que és...
Està la foto? Està la foto?
Està la foto. Que espero que no surti la foto. Saps allò que... El fotobombing que en diuen, que s'apareix per allà i rebentar una foto?
No, si sortís és perquè alguna cosa ha passat.
Sí, mala notícia. Hola, Adrià Santasusagna, bon dia.
Hola, bon dia.
Aparta't del tiro de càmera. Aparta't del tiro de càmera, per favor, que no et vull veure demà a la portada de la Vanguardia. On sou, Adrià?
Doncs mira, ara mateix ens trobem al World Trade Center, al pàrquing del World Trade Center, que estem esperant que arribin tots els candidats per fer aquesta foto de la Vanguardia, perquè es feu una idea, pel que ens comentàvem, entrarem a una part, diguéssim, una espècie de balconet que tenen aquí al World Trade Center, al port de Barcelona, i els candidats, el que tindran de darrere serà el Mare Magnum i el Port Vell, que sospito... pel que vaig entenent per aquí, que és on es farà on hi haurà el viratge de la Copa Amèrica l'any que ve, que ve aquí a Barcelona. I per tant, una mica aquest serà el motiu, no? Tots els candidats i a darrere el port on es farà un gran esdeveniment l'any que ve, que és la Copa Amèrica de Barcelona. Val. I aquí estem, hi ha tot l'estat de la Vanguardia, diguéssim, els caps de campanya, però no tenim els candidats, que són els que falten.
Val. No sabem quina postura du, perquè ara estava pensant al port, en aquest cas a Copa Amèrica, que no surtin fent el símbol de Colón apuntant cap a alguna direcció.
Piscina, amb roba...
No, home, no. Va ser la de la fa... La de fa 4 anys era la que es va... que es tiraven aigua, no? Que,
mi, sí.
Exacte.
Sí, sí. No, de moment no ho sabem. Estava intentant buscar el Xavi Cervera, que és qui fa la fotografia, i no...
No és el Madueño, no? Està...
No, no és el Madueño, és el Xavi Cervera, per cert, professor meu de la universitat i un gran fotògraf. Per tant, serà segur espectacular aquesta foto.
Val, doncs ja ho tenim, això, eh? A prop del...
Ja ho tenim. De moment...
Ha fet una mica d'espoiler, eh?
Acaba d'arribar la primera candidata, que és Anna Grau. De moment una ja la tenim aquí, falten els altres.
Que a la foto quina hora havien quedat?
En principi havien d'arribar puntuals d'aquí 4 minuts a les 9:50, perquè a les 10 en punt ha de començar la sessió de fotografies, ja, per tant
pinta que no,
caure.
Pinta que no, eh? Bueno, ja veurem. No hi ha codi, no? De vestimenta?
No, aquí cadascú ve com vol. Va. Després veurem si queda bé o no la foto.
Ah, és que això és complicat, eh?
Exacte. Complicat. Ja sabem que hi ha candidats que els agrada més fer fotos i hi ha altres que no gaire.
Ah, sí? Qui és més de fotos dels que vindran avui?
Bueno, Jaume Collboni és dels que els agrada més les fotografies, sí, i el show i això. I, per exemple, sabeu que sempre es preguntem als candidats què faran el dia de reflexió?
Sí.
Doncs jo, per exemple, que he seguit la campanya de Xavier Trias, quan li van preguntar, ens va dir, què voleu que foti? Si me l'heu fotut en l'aire tot el dia amb les fotografies.
Doncs això, Xavier Trias igual no li feia tanta gràcia. Però
no li fa tanta gràcia.
I serà segur. Gràcies, Adrià. Qualsevol cosa ens ho dius.
Perfecte, fins ara.
Fins ara. Passant 9:45, doncs ja sabem, potser la Copa Amèrica... com a símbol, d'alguna manera, d'aquesta portada.
No?
De la... Sí, clar, és mirant la Barcelona que mira el futur, diguem-ne. Fem una petita pausa i de seguida continuem.
Perdona,
digui.
Tu t'imagines, us imagineu tots, que un candidat o dos digués no vull fer la foto?
Ui. No. Home, crec que els hi recomanessin.
Que sigui lligat a la Copa Amèrica, crec que no és neutre tampoc, políticament.
Bueno, no sabem si està lligat. És una suposició que ha fet l'Adrià.
No, però penseu vosaltres, això què passaria? Tindria impacte, no tindria impacte? Seria positiu, seria negatiu?
Home, a veure, que la portada del diari més llegit de Catalunya, el dia de les eleccions, no surti la teva cara quan podies haver sortit, jo crec que positiu no és.
Depèn de l'aventura que li donguis, no? Perquè, a més, clar, no hi ha propaganda oficial, però estan Twitter, Facebook,
sí,
TikTok...
Bueno, sí.
Vull dir que pots... Vull dir que...
No em cridis ara la gent que no vagi a la foto,
No, però jo dic que... Com estem amb les tradicions, sí, perquè ets un tradicionalista. Li falta la boina de reggaeté a aquest home.
Hola!
Pobre.
Hola!
El color ja és una mica carlí, el color del seu jersei.
I llavors, clar, aquestes tradicions, va, si la trenques l'has de trencar amb seny.
Ah, això sí.
Vull dir que no seria... Jo dic que passaria, és un pur...
No sé, és una bona pregunta. No sé què passaria, si els beneficiaria o no. Jo diria que d'entrada, de cara al públic, és menys... perdre la possibilitat de sortir amb la teva cara el dia de les eleccions, em sembla que és una pèrdua. Però, en tot cas, 4 minuts per damunt de 3 quarts de 10, si algú no hi va, ja ens ho dirà l'Adrià. Ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre Déu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pernil Serrat Reserva en format estalvi ara per 3,49. T'estalvies un 24%. I síndria ratllada sense llavors per 0,75 al quilo. T'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat.
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què és tot això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El festival de referència de música catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és Graceland, el tema que dona títol a un dels àlbums més destacats de Paul Simon. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Mundó.
Va, 8 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara de seguida us deixo que em dibuixeu les claus de cara a demà. Però mentre Barcelona... i a tot el país es fan les eleccions demà. Aquesta ha estat, com explicàvem a l'informatiu, ha estat una setmana des del punt de vista turístic voluptuosa, absolutament, per la ciutat de Barcelona, amb la impressió que, a més, el sector hoteler i restaurador, no només aquesta setmana, sinó tot el mes de juny, tot el mes de juliol, per allò que hem comentat de les grans cites, grans esdeveniments, no només culturals, esportius, de tot tipus. Va començar aquesta setmana amb Elton John, va seguir amb Coldplay, que avui per cert torna a fer concert. Maria, tu n'hi vas, no? Amb el tema Coldplay.
M'ho fas fins i tot la pregunta.
No, vols, no vols comentar, no? Entenc.
Va ser la setmana passada amb Gai Mercader, que va dir que li, més que un concert li semblava una classe de tumba.
Sí, sí.
I em va fer
va
molta
molt
gràcia.
Comentat, el,
però llavors
va dir amb les polsaretes i totes les llums i dreta i esquerra.
És incompatible, Bruce, amb Coldplay, d'alguna forma.
És incompatible totalment, jo crec.
No ho sé.
Al final no pots anar a tot. No, vaig a tot. No, has d'anar al que t'agrada.
Però per mi és una qüestió gaire, no diré de principis, però una cosa és un concert, perquè hi ha gent tocant, molta gent tocant a dalt de l'escenari i fent un espectacle musical, i una altra cosa és una altra cosa.
És un altre espectacle, cosa, sí, sí, sí. Bé, el que dèiem, avui ja tornen a haver-hi concert, veurem si hi ha un pilar de dos, un pilar de tres, un castell o no sé què, Chris Martin aturant el concert.
Poca broma, 200.000 persones.
No, és una barbaritat. És, mai havia passat a Barcelona que quatre concerts seguits del mateix grup omplissin a l'estadi. Volia dir això perquè la setmana que ve, més ja comença el Primavera Sound, el cap de setmana que ve hi haurà la Fórmula 1, que porta moltíssima gent a Catalunya i a Barcelona, i després vindran ja la resta dels concerts, que són Beyoncé, bueno, tots aquests esdeveniments. Que no vas a dir, Manxon, perdona.
No, que dic, el tema de la Fórmula 1 té un tema a part, ja en parlarem d'aquí un temps.
Per què?
Home, perquè hi ha un contracte fins a l'any 26 i Madrid està desitjant tenir un circuit propi. És veritat que ho va tenir València en el seu moment, però també és veritat que la FIA el que fa és un gran premi per país. Llavors aquí sempre ens estem com entre Madrid i Barcelona. En aquest cas no sé per què Madrid està intentant buscar tot el que puc, tot el que pot, qualsevol escletxa, però el tema de la Fórmula 1 és molt important, perquè des del punt de vista internacional, tots els estudis que es fan de marca internacional de Barcelona és la cosa que es destaca més.
La Fórmula 1.
Més que el mobile, que qualsevol altra cosa.
Déu-n'hi-do.
Els inversors internacionals miren la Fórmula 1 i veuen Barcelona com el circuit a Montmeló.
Té una cosa molt important. És que el mobile, per exemple, o el Congrés Mundial de Cardiologia, que venen 15.000 cardiòlegs, que és importantíssim, per exemple, no es dona per televisió.
No, és
clar, la Fórmula 1
projecció...
es dona per televisió els 3 dies, hi ha canals, o sigui, a part dels generalistes, hi ha quantitat de canals esportius, cosa que clar, el mobile o un congrés de cardiologia, doncs no, per molt important que sigui, i per exemple, el mobile com a repercussió econòmica, jo crec que és dels importants, vull dir, és un bon... un pedregot d'euros,
sí, no? Sí, que l'altre és un intangible, perquè tampoc... O sigui, com ho acabes mesurant, no? O sigui, la quantitat de gent...
Okay.
No, de Barcelona, com a gran espot a través de la Fórmula 1. De
bueno,
que ve,
però ja no només... Vosaltres esteu parlant de la gent que físicament ve.
Ho notes per un retorn, perquè la gent s'interessa, perquè una companyia vol aquí ficar el nas, perquè hi ha més sponsors. Vull dir, el que passa que no és una cosa que tu puguis fer un Excel al principi de temporada, tanto a la ver i tanto al debe. Això no
home, el que sí que vull recordar és que hi caben 140.000 persones a Montmeló. Que l'any passat es va omplir.
I amb les motos també.
Moltes d'elles, però moltes d'elles són persones que venen de fora, o sigui, més enllà dels aficionats locals.
Crec
que fins i tot més de la meitat, vaig llegir l'altre dia, com l'entorn d'un 60% són turistes de motor, que venen anglesos, que venen...
amb el que ha crescut moltíssim l'audiència d'Espanya amb el tema del Fernando Alonso, que torna, no?
Però el que vull dir és que fixa't que la setmana que ve tens Primavera Sound i Fórmula 1 en la mateixa setmana.
És
una mena d'explosió. Ens deien a l'entorn... Sí, però ens deien a l'entorn dels hotelers que és la setmana més cara per visitar Barcelona de tot l'any, a nivell de trobar habitació d'hotel, perquè és que estarà a rebentar. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí al José Antonio Donaire, que sempre és un gust poder-lo saludar, que és el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Què tal, José Antonio? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui hi ha tercer concert de Coldplay, va venir Elton John aquesta setmana, la setmana que ve el Primavera Sound, i podríem afegir la Fórmula 1 també, perquè és una arribada massiva de gent a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Des del teu punt de vista, això que s'ha comentat en les últimes setmanes, per tota aquesta quantitat de concerts, des de Springsteen, Coldplay, Beyoncé, etc., Madonna aquest any, no? Una pila de gent que visiten la ciutat, el turisme d'esdeveniment musical és important ara mateix per Barcelona?
És capital. Barcelona és una de les ciutats europees que ha aconseguit situar-se en el mapa, i això té uns efectes, com estava comentant, importantíssims per la ciutat, tant en termes econòmics com també de marca, de branding. També té efectes negatius com totes les coses, no? Però sí, sí, Barcelona ha aconseguit una cosa que és molt difícil, perquè el circuit musical i el circuit d'espectacles i d'esdeveniments és un circuit molt més complex, i Barcelona és una nouvinguda a la lliga de les grans ciutats europees, i de totes les lligues, una de les més difícils són aquests esdeveniments i els congressos, i certament ha aconseguit en poc temps, no dic disputar-li a les molt grosses perquè no és el cas, però sí està en una situació de privilegi.
No està en el top, diries?
No està, no és Londres, no és París, no està en, diguem, entre les 4 o 5 ciutats absolutament capdavanteres a nivell mundial, però sí que està en molt a prop, no?
En aquesta lliga.
I a més ho ha fet molt ràpidament. Aquesta és la diferència, no? Aquestes ciutats històricament estaven dintre els circuits musicals i el circuit dels grans esdeveniments, i nosaltres els hi veiem passant. De tant en tant teníem la sort de tenir algun petit o gran espectacle. Ara, doncs, és molt habitual que en la programació dels grans espectacles i de grans esdeveniments, doncs la gent pensi a Barcelona quan està considerant l'opció europea.
Sobre això, ara que la Maria Vila citava el Gai Mercader, que l'entrevistàvem la setmana passada, perquè és una persona capital per entendre això. O sigui, Gai Mercader és la persona que porta els Rolling Stones l'any 76 a Barcelona, que és el primer gran concert d'una estrella internacional des dels Beatles, que va ser una cosa una mica estranya, als anys 60, no? Allò va ser un bolet, els Beatles van anar a Barcelona i a Madrid, i prou, no? Però des de llavors, també amb el franquisme, no hi havia visites internacionals. O sigui, Gai Mercader se li posa entre cella i cella, porta els Stones i comença a portar-los tots. O sigui, arran d'això segurament s'entendria que Barcelona sigui una gran capital musical gràcies a persones com Gai Mercader, no? Sobre això, quina particularitat té? És a dir, quins beneficis té per una ciutat això, i quines coses dolentes, deies, que també té el fet de ser una gran capital d'esdeveniments?